migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'aquest 29è Congrés de Fires de Catalunya, un sector que porta en el seu temps més potents un 1,2% del PIB, que durant la pandèmia, doncs ja sabeu que han estat aturades. Ja s'ha completat, es posa en marxa ja tot el calendari de fires a Catalunya. De seguida en parlarem aquí, però abans anem a repassar com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Osada. Bon migdia, Carlos.
Què tal? Bon migdia. No ha canviat gaire el temps. És de ple estiu arreu de Catalunya. Molta calor, una calor que ens acompanyarà tota la setmana. Temperatures que avui ja arribaran als 31 i 36 graus, segons en quins punts. I en d'altres, punts molt més càlids, molt més tòrrids de Catalunya, com són les comarques de Ponent, es fregaran ja els 40 graus. De cara als pròxims dies, més sol, més calor i temperatures que continuaran pujant. 33 graus ara a Girona, 31 a Barcelona i Lleida, 28 a Tarragona i 27 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària? Es va arreglar la cosa o què?
Es va arreglar la cosa poc a poquet, sobretot a l'autopista P7. Hi ha hagut un camión que s'ha accidentat a la zona de Sant Celoni. Ha estat tallada aquesta autopista un parell d'hores aquest matí. Ara ja s'han reobert pràcticament dos dels tres carrils. Encara hi ha retencions, són acordeòniques, intermitents, d'aquestes retencions perilloses, aquestes retencions en forma d'acordió. Per tant, cal anar amb molta prudència i molta paciència. Si teniu pressa, doncs sortiu d'aquesta autopista per la sortida número 11, agafeu la C35 i més endavant us podeu tornar a reincorporar en aquesta P7 a hores d'ara amb retencions, com et deia, a Sant Celoni a causa de l'accident d'aquest camió. Tenim encara tallada l'entrada 24 a la ronda del litoral per un accident i també cues durant tot el matí a l'autovia 2, comarques de Lleida. A Lleida mateix hi ha un carril tallat per obres en direcció cap a Soses i en direcció a Barcelona també hi ha retenció de 2 quilòmetres. Al transport públic, una incidència que ja ens arriba des d'ahir la nit i a retards de 30 minuts, línies de Rodalies R14, 15 i 16, les que van cap a les comarques de Tarragona, es circula per via única després de l'accident d'aquesta passada nit entre un tren de mercaderies i un de Rodalies a la localitat de Vilaseca.
Molt bé, i què en destacarem de l'actualitat aquest migdia?
Mira, una notícia en positiu de dels Mossos i la Guàrdia Urbana que han aconseguit alliberar dues persones que malvivien en condicions infrahumanes i que eren obligades per un clan familiar a practicar la mendicitat a la capital catalana. Els detinguts traslladaven les víctimes, en alguns casos al maleter del seu vehicle, fins a uns punts determinats de la ciutat on havien d'estar pidulant durant pràcticament tot el dia i els obligaven a demanar diners. La recaptació després se la quedaven aquests desaprensius. I Arrels, la Fundació Arrels, té en marxa aquesta setmana una campanya per buscar doncs, aproximadament un miler de voluntaris i l'objectiu és fer una enquesta a la gent gran que dorm pels carrers de la ciutat de Barcelona. La sortida es farà la nit del dijous i es demanaran, per exemple, quant temps fa que viuen al carrer aquestes persones, si tenen un seguiment social o, per exemple, quin és el seu estat de salut. Si voleu apuntar-vos, doncs, Fundació Arrels fan aquesta enquesta aquesta setmana, el dijous a la nit, per conèixer la situació de la gent que, malauradament, viu i dorm pels carrers de Barcelona.
Carles, moltes gràcies. Quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, amplim informacions a l'informatiu migdia, si et sembla.
Senyor. Bon programa.
Gràcies, cuida't. L'actualitat esportiva en mans del José Luis Gil. Bon migdia, José Luis.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Què tal? Com ho tenim?
Doncs mira, informació que ens arriba via Elena Condis. Informa Elena Condis. Encara no està decidit com serà la rebaixa salarial de la plantilla del Barça pel que fa als capitans. No es decidirà de manera imminent. Això sí, agraeixen les paraules a les últimes hores i als últims dies de Jordi Alba i de Sergio Busquets, predisposats a parlar del tema. Continua informant Elena Condis, tema Gavi. Renovarà, però no de forma imminent. Encara hi ha algunes coses que separen a Gavi i el Futbol Club Barcelona per arribar a un acord imminent per a la renovació del migcampista. Tot això, insisteixo, via Elena Condis. Protagonista per parlar i per glosar els 6 anys de Diego López a la porteria de l'Espanyol i analista per veure com es presenta aquesta final de la Lliga ACB que arrenca avui a les 9 de la nit al Palau Blaugrana entre el Barça i el Madrid. Tiempo de juego per aplicacions, dispositius mòbils, internets, etc, etc, etc. Preguntes del dia. Ja operatives al nostre compte de Twitter, @esportscopi, que estan d'aquesta manera. En Blaugrana, només podeu tenir un a la plantilla, Frenkie de Jong o Bernardo Silva. 60-40 guanya Bernardo Silva, el migcampista actualment del Manchester City. Per què posa aquesta capa? Per què diu
perquè
que sí?
Perquè estic d'acord, jo abans hagués votat Bernardo.
Hi ha una persona que em feia una reflexió. Sempre ens agrada més el que no tenim...
Que el que tenim. És una condició humana, això, també, eh?
Que el que tenim. I sempre hi ha la incògnita de veure com s'adaptaria Bernardo Silva a la dinàmica del Futbol Club Barcelona. No li trec la raó a la persona que m'ha dit això. En blanc i blau, quin és per vosaltres el millor porter de la història recent del Real Club Deportiu Espanyol? Toni Jiménez, 6 tacs, 3%. Diego López, 16%. Carlos Camini, 22%. Guanya, per majoria absoluta, 59%, Tomi Encono.
Totalment d'acord. Avui estic molt d'acord amb la parròquia, miri.
Bueno, miri, escolta, Vox Populi Vox Dei, que diu la, sí, que diu la dita, però escolta, que, @esportscope, que podeu entrar, ens afegiu, ens seguiu, doneu el vostre vot i la vostra contribució, i escolta, que totes les opinions són ben rebudes al nostre compte de Twitter quan proposem les preguntes del dia.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor, fins demà.
Fins demà, quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, tota l'actualitat esportiva a Esports Cope, aquí a Cope Catalunya i Andorra, amb el Joan Ballori. Enriqueta, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días.
Hola, Cruz. Muy buenos días. Muy bien.
Reina, qué calor. Qué calor que es... terrorífico, este golpe de calor que estamos teniendo. Además, estamos cansados, con peso acumulado, con tripa hinchada. Hay que adelgazar, recuperar cintura, bajar la barriga de una vez. Enriqueta, jepa, helpas, ayúdanos, Enriqueta.
Pues claro que voy a ayudar a ti y a todos los oyentes de COPE, porque perder peso y ganar vitalidad es posible con el plan 1-2-3. Mejoramos la presión, mejoramos la presión arterial, reducimos el azúcar, el colesterol, dormimos de un tirón, aunque haga calor, ¿eh? Porque bajar de peso, pues también reducimos esa presión en rodillas, dolores. Bueno, todos son ventajas con el plan 1-2-3 al perder peso, ¿eh?
Bueno,
estoy comiendo, porque no son batidos.
No lo son. Además, el Plan 1-2-3 es un método innovador de adelgazamiento de Clinité con registro sanitario, es apto para todos y en 3 semanas lo consigues. Sí. Así es, Enriqueta.
Vamos a repasarla.
Sí.
La primera semana vamos a hacer una limpieza, nos deshinchamos, drenamos y conseguimos eliminar todas las toxinas, esa barriguita, y tomaremos los sobres de piña, que además son drenantes y nos ayudan a perder ya en esa semana más de 2 kilos. Pero es que llega la segunda semana con los sobres de naranja, pura fibra y prebióticos, nos despedimos de las digestiones lentas, del estreñimiento y perdemos 2 kilos más. Y la tercera semana con las cápsulas exclusivas captagrasas, que son saciantes, que nos ayudan a eliminar esa grasa para seguir perdiendo peso y sin efecto rebote. El resultado, han pasado 3 semanas, pero es que el resultado es de 3 a 7 kilos menos. Así, ¿quieres comprobarlo? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. No tienes que desplazarte, te lo llevamos a tu domicilio sin gastos de envío. Ahora es posible adelgazar con el plan 1-2-3. Qué rápido, sin pasar hambre, seguro, y además con código Nacional Cruz. Repetimos el teléfono, 650-51-52-53.
El Plan 1-2-3 es un producto natural, único, para estar fantástica este verano, fantástico también. Sí. Es muy fácil de hacer y los resultados de pérdida de peso son prácticamente inmediatos. Y atención, solo lo consigues llamando a Clinitec al 650-51-52-53. Y ahí estás tú y todo tu equipo, Enriqueta.
Aquí está mi equipazo y yo para ayudarte, para asesorarte, para informarte. Nada más tienes que llamar, y si me llamas ahora, es que hoy te voy a regalar el tratamiento de Puratox, ¿eh? Es un jarabe, es una fusión única, cuando sabes que a veces ponemos las infusiones, pues aquí lo tenemos todo en uno, para ayudar a evitar, a eliminar esa retención de líquidos, adelgazar y eliminar también. Es ligero y nada más tienes que tomarte, pues nada, con el vasito dosificador por la mañana y listo. Así que llámame, 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3, los mejores resultados. Vas a bajar de 3 a 7 kilos y la mejor promoción también, ¿eh? Además, porque Enriqueta es así de generosa, seguro que hoy también nos vas a regalar el gel. Porque es así, porque hace calor.
Porque hace calor, porque tenemos que ponernos el bikini, porque os tenéis que poner el traje de baño. No queremos que salgan michelines, no queremos tener barriguita, ¿no? Y este gel cada mañana, un masaje antes de vestirte, y estamos a punto, estupendas. Así que llama, que te llevas una gran promoción hoy lunes con tu plan 1-2-3, 650-51-52-53. Lo más importante, pierdes peso y me vas a ganar salud.
Enriqueta, muchíssimes gràcies.
Patonés
molt gran. Patons, de seguida parlem del Congrés de Fires de Catalunya. Parlarem amb la directora de Fira de Girona i presidenta de la Federació de Fires de Catalunya, la Coralí Cunyat, i en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà passat, dimecres, dia 15 i el 16 de juny, es celebrarà a Vic el 29è Congrés de Fires de Catalunya. És una trobada anual de la formació de la gent de Fires de Catalunya i, a més, venim d'on venim de tota... Quan parlo de venim d'on venim, em refereixo a la pandèmia. Ja sabeu que dividim tot en prepandèmia, pandèmia i postpandèmia. És una qüestió històrica pràcticament ja, eh? Tenim al telèfon, precisament, a la directora de Fira de Girona i presidenta de la Federació de Fires de Catalunya, la Coralí Cunyat. Coralí, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'm.
Sempre és un plaer. Escolta'm, com afrontem aquest congrés de fires?
Doncs mira, com bé deies, amb la mirada posada al futur, precisament nosaltres, al sector de les fires, hem estat 2 anys amb la mirada molt posada al present. Hem tingut l'activitat totalment aturada per culpa de la pandèmia, eh? I com saps, el Proficat va prohibir algunes activitats i una d'elles va ser precisament l'organització de fires. I bé, des de final d'any de l'any passat, que hem pogut poc a poc anar reactivant, no?, doncs els nostres esdeveniments, i ara que ja veiem que a poc a poc anem recuperant la majoria de fires del nostre calendari, precisament aquest congrés que plantegem per aquesta setmana, el que pretén és veure com millorar, com innovar en l'organització i producció dels nostres esdeveniments, i sobretot com fer un salt assumint, doncs, per exemple, compromisos amb la sostenibilitat, eh? Vosaltres sabeu que hi ha els objectius de desenvolupament sostenible, que són uns objectius que va aprovar la ONU el 2015, sí, precisament perquè entre tots contribuíssim a fer un món millor. Doncs què podem fer des de les fires, des del nostre paper com organitzadors de fires, precisament per contribuir en aquests diversos objectius.
Però, Coralí, ja s'ha recuperat tot el calendari d'esdeveniments de fires o encara no?
No, encara no. De fet, en el passat congrés que vam tenir final d'any, el mes de novembre de l'any passat, la Generalitat ja va anunciar que possiblement aquest any s'arribarien a les 411 fires. Jo crec que aquesta xifra la superarem, per tant, segurament haurem superat la xifra que preveia la Generalitat, però no ens recuperarem del tot encara. Hi ha hagut esdeveniments que lamentablement s'hauran quedat pel camí.
Però per falta de gent, per falta de ja de suport, perquè ja no...
Bueno, perquè no tothom ha pogut
sobreviure a la pandèmia,
no? Sí. A la pandèmia, a l'aturada de l'activitat. Molts de nosaltres vam suspendre esdeveniments ja pràcticament en ple muntatge, per tant hem assumit uns costos d'esdeveniments que després no han existit, i per tant, com en molts sectors, això ha tingut un impacte, no?, econòmic en els promotors i organitzadors d'esdeveniments. És veritat que molts dels organitzadors som la pròpia administració o entitats que pengem de l'administració, i per tant això ens ha permès sobreviure, però altres promotors privats, no?, o esdeveniments organitzats per empreses privades no han tingut aquesta capacitat i aquest oxigen per sobreviure a 2 anys d'aturada d'activitat.
En principi ens quedarem amb la part positiva, que són més esdeveniments dels que en principi es preveien per aquest any.
Correcte, no? Poc a poc podria dir que anem recuperant el calendari d'esdeveniments. Com et deia, n'haurem perdut algun pel camí, però si aquest any superem aquests 411, ja és una molt bona xifra. Penseu que el 2019, que va ser un dels anys rècord, vam arribar a 485 fires, i aquestes 485 fires van generar un impacte econòmic a Catalunya de 7.000 milions d'euros, un 1,5% del PIB català. Per tant, si superem aquestes 400, jo crec que ja és una molt bona notícia. És veritat que a dia d'avui encara no s'estan en tots els esdeveniments recuperant el 100% de participació de les empreses, i això és degut a diversos motius, eh? En alguns casos encara per la pandèmia, per la por, en altres casos per falta de mercaderies, o perquè no poden assumir els costos, i tampoc encara en alguns esdeveniments s'està aconseguint el 100% de participació als visitants.
Una de les qüestions que es parlaran, o que es debatran, precisament, és el treball sota pressió. Com és treballar? Bueno, com és treballar sota pressió? El que més o el que menys sabem el que és treballar sota pressió en funció de l'àmbit que toca, però com és treballar sota pressió a una fira?
Bueno, doncs precisament nosaltres és un dels temes que volem treballar al llarg d'aquest congrés, aquest treball sota pressió, que l'hem tingut sempre, perquè quan tu organitzes un esdeveniment, l'organitzes no només amb un termini de muntatge, de celebració i de desmuntatge concret, sinó, a més, amb la participació de moltíssims proveïdors diferents i molts clients diferents, que en 2 dies, 3 dies, un dia s'han de coordinar, no? I a més, amb mil situacions i variables que afecten, no?, aquest procés de producció, no? Quan tu estàs en una fàbrica, en una indústria, doncs el procés de producció en una línia, no?, doncs possiblement, evidentment, hi pot haver errades, no?, però aquest control de la qualitat, aquesta interferència en el procés, potser és més fàcil que quan treballem en el món dels serveis, no?, que tot és intangible, que a més participen moltes persones diferents, no?, i per tant, a més hi ha molts canvis. Això traslladat a les nostres esdeveniments fa que el personal, no?, els equips tècnics de les fires sempre treballin sota pressió, i el que volem és que això sigui un valor i una competència, diguéssim, no?, i no un problema.
Doncs, Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona i presidenta de la Federació de Fires de Catalunya, gràcies per atendre'ns i feliç congrés.
Gràcies.
Que gaudeixis.
Gràcies a vosaltres. I a disfrutar molt de les fires.
L'actualitat financera i els personatges més representatius de l'economia a Duros a 4 pessetes, amb Quim Esteban, diumenge a partir de les 11 del matí a COPE Catalunya i Andorra.
Per cert, per somriure. Si vols somriure, en instituts odontològics cuiden activament de la teva salut dental i el teu benestar amb un equip mèdic de primer nivell, estètica, ortodòncia invisible, implants de càrrega immediata, i et pots informar a IOA.es o trucar al 900-131-002. 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé ja saps què passa, que somrius en aquest aquest cas, eh? De seguida no sé si somriurem gaire, en aquest cas preocupació hi ha, eh? Perquè l'aportació de sorra a la costa central limitarà la temporada de bany. Les licitacions s'han fet tard i això arriba molt tard. Parlarem concretament d'una platja que en condicions normals tindria 300 metres d'amplada, ara no està, no existeix. Parlarem amb l'alcalde del Prat del Llobregat, el Lluís Mijoler, sobre aquest tema, i en parlarem aquí a migdia. No només serà l'única qüestió que en parlarem, sinó també explicarem activitats d'estiu del Jove Teatre Regina. Tot això aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La sobrasada.
S'ensimada de Mallorca.
Los restaurantes de Mallorca inspiran tradición.
Una cocina que no para de evolucionar.
Una de las cosas fundamentales es montar rutas como esta.
Mostra de cuina de Mallorca. Vuit rutes de restaurants per tota l'illa.
Mallorca de boca en boca.
Amb el suport de la Fundació Mallorca Turisme.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Yo soy Esperanza, porque aunque me llamo Alba, doy esperanza a aquellos que la han perdido.
En Cáritas, miles de personas damos lo mejor de nosotros mismos para ayudar a quienes más lo necesitan. Somos lo que damos, somos amor. Cáritas.
Haz tu donativo en www.caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
Dos semanas con la sombrilla en el coche y los niños desesperados. No sé por qué no vamos a la playa.
¿Qué me ha pasado? Que ya el Michelin no lo disimulo.
Pues pregúntale a la vecina, porque en poco tiempo se ha puesto espectacular.
Uy, necesito que me cuentes qué has hecho para perder peso.
Shh, Institute Line, hasta dos tallas en un mes.
Institute Line, en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
La sobrasada.
Sensimada de Mallorca.
Los restaurantes de Mallorca inspiran tradición.
Una cocina que no para de evolucionar.
Una de las cosas fundamentales es montar rutas como esta.
Mostra de cuina de Mallorca. Vuit rutes de restaurants per tota l'illa.
Mallorca de boca en boca.
Amb el suport de la Fundació Mallorca Turisme.
¿Por qué hay trabajos que no cubren sus puestos?
¿Va a seguir empeorando la inflación?
¿Me conviene una hipoteca puente?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La prohibición de la India de exportar cereal amenaza con más subidas de precios.
Ha subido un 55%.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos.
Y ese 40%, Ángel, es solo IRPF y cotizaciones a la seguridad.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia, això és precisament migdia, COPE Catalunya i Andorra, i parlem ara de la situació de les platges de la costa central. No parem de parlar de tot això en general del litoral català, de forma genèrica, com per exemple els greus problemes de sediments al delta de l'Ebre, per exemple. Però ara, darrerament, crida molt l'atenció, la Costa Central, primer perquè platges com la de Montgat van desaparèixer completament, o platges que tradicionalment tenien fins i tot 300-400 metres d'amplada, com és la del Prat de Llobregat, doncs la seva part nord, la més propera al riu, doncs pràcticament ha desaparegut, ja no hi ha platja. Parlem amb l'alcalde del Prat de Llobregat, el senyor Lluís Mijoler, que el tenim al telèfon. Lluís, bon dia, benvingut.
Bon dia, ben trobat.
Gràcies per atendre'ns. Què passa? Per què està passant això ara, a la platja del Prat, concretament?
Doncs una mica tot plegat del que has dit, no? O sigui, d'una banda tenim una manca d'infraestructures, probablement, però que si no s'han plantejat fins ara, tot i que hi ha moltes veus que ja venen advertint d'això, ara el canvi climàtic ho posa de manifest, no? Tu deies ara, t'escoltava, una platja de 200 o 150 metres. 200 o 150 metres en els últims anys. Però fa 30 anys...
era més gran.
Eren gairebé 500 metres, sí, sí. No, que podies trobar a l'extensió. No? Per tant, això ja ve venint de molt de temps. Una infraestructura tan important com la del port, doncs ja suposava que hi hauria una regressió del litoral. Amb la declaració d'impacte ambiental ja ho deia, que això passaria, i per tant el port està obligat a fer una aportació extraordinària de sorra cada any, no? La qüestió és que aquesta aportació, que en el seu moment es va calcular amb 1.000 metres cúbics, doncs està clarament insuficient, perquè cada cop tenim un 30 o un 40% més de regressió que aquesta aportació que fa el port. Per tant, cada any que passa anem perdent, no? Mm. Això suma, evidentment, amb, no passa només al Prat, sinó que passa a tot el litoral, com molt bé has dit, però al Prat tenim aquesta especialitat pel que fa a la infraestructura, no? El que demanem és que hi hagin mesures estructurals, no? I que es plantegi que, evidentment, el canvi climàtic està aquí, i que si volem conservar el litoral hem de veure quines són les fórmules. Arreu del món, doncs, hi ha diferents exemples, i al final el que cal és un estudi tècnic seriós i rigorós. En el cas del Prat, veure que aquestes compensacions derivades de l'ampliació del port, doncs, no estan donant el resultat que es pretenia, i per tant actualitzar-les també.
Clar, i és sostenible tot això? Clar, jo entenc que les estructures, doncs, com és el port, una estructura força important, doncs freni l'aportament de sediments a les platges, que és el que passa habitualment, a part de les preses, etcètera, etcètera, però clar, i això sumat al canvi climàtic, no? Això és sostenible? Vull dir, que cada any s'hagi d'anar reposant sorra, no sé fins a quin punt acaba sent correcte. No seria, o no hi ha plantejaments de muntar altres infraestructures per mantenir la sorra al litoral? No sé quines infraestructures sí. Podrien ser. Sí, sí. Trencaones, per, possiblement, submergits, aquests... No ho sé exactament.
Sí, sí, això és el que diem, no? O sigui, aquests parxes que es van posant any rere any, no? Doncs al final no obtenen els resultats, i per tant jo crec que val la pena, el que deia, no? Plantejar un estudi en el que es digui quin és el model que hauria de ser, que potser no tampoc funciona, no? Perquè estem veient altres llocs on hi ha espigons, per exemple, i estem veient que també s'està produint regressió, no? Però ara es parla d'una mena d'espigons submergits, es parla de modificar el sistema dunar per tal d'avançar-lo, per tal que tingui més resistència. En fi, hi ha diverses opcions, i aquí el que reclamem des de les administracions és que es liciti aquest estudi, que des del Ministeri, quan jo m'hi he reunit, doncs m'han assegurat que licitarien ja l'estudi, que el Delta, tota la zona Delta, doncs es posava en aquells llocs d'interès del Ministeri per regenerar la costa, no? I que encara que haguem de trigar una mica més, no? I que l'estudi doncs trigui un o dos anys, i després l'execució ja sabem que tot és molt lent, no? Un o dos anys més, però que finalment tinguem una solució definitiva per la conservació del litoral. Hem de recordar una cosa, i sobretot ho dic pel cas del Prat i del Delta en general, no? O sigui, la platja del Prat no és només una platja d'oci per les persones que van a disfrutar del bany, no? Sinó que és una platja on té un especial interès natural, com a espai natural. De fet, hi ha algunes de les zones que no s'hi pot accedir perquè són zones protegides, no? I per tant aquí tenim una responsabilitat més enllà de l'ús de les persones, no? De l'ús lúdic, tenim una responsabilitat amb l'ecosistema.
s'arriba, és a dir, anem a temps, no, no amb la sorra d'aquest any, no, amb la protecció, en tot cas, o fer infraestructures per protegir el que és la zona del Delta d'interès natural. Perquè, clar, tu pots... La cosa pot anar molt lenta, però és que la degradació no va al mateix temps que la burocràcia. La degradació no. Porta el seu camí.
No, a veure, anem tard en general, la societat, diguéssim,
sí, això
tard,
sí.
cap a una realitat que és el canvi climàtic, no? I per tant, nosaltres ja vam aprovar a l'Ajuntament una declaració d'emergència climàtica on proposàvem una sèrie de mesures, estem acomplint les que eren responsabilitat de l'Ajuntament i tot el que interpel·làvem a la resta d'administracions, doncs veiem que costa molt, no? Jo crec que això és un exemple, el Prat un cop més, no?, diguéssim, però que ho podem veure tot el món, però és un exemple de la situació de canvi climàtic que vivim i de que hem de donar una resposta urgent. No va només de fer infraestructures per conservar el litoral, sinó va també de fer accions que no vagin en detriment del medi ambient. No?
Doncs, alcalde de la Prat de Llobregat, senyor Lluís Mijoler, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
En parlem molt de tot això, en parlem molt d'aquesta regressió, però és una qüestió que no ens ha de sorprendre, perquè, primer, això ja ho sabíem. Els experts fa molts anys que estan advertint de tot això, així que ara, quan ens ho trobem davant els nostres nassos, ho veiem clar. Clar, nosaltres, els pobres pedritos de pie, és difícil, podem aportar el nostre granet de sorra per lluitar contra el canvi climàtic, però possiblement de tot això, d'aquestes grans obres, calen les grans decisions, i això se'ns escapa una mica. Bé, de seguida parlem d'activitats d'estiu, perquè el Jove Teatre Regina ja torna aquest estiu a les seves activitats a partir del 27 de juny, activitat d'estiu per nens entre 6 i 17 anys, des d'aquí en parlem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra, però no només d'això, sinó també parlarem amb l'Adrià González de Mundo Natural. Aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Los amigos que han probado el plan 1, 2, 3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1, 2, 3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío. Y económico. Llama ya al 650-51-53. 52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa. Favor,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto. Pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed, sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, PEG22.es.
Toledo se dispone a celebrar el Corpus Christi en una de las semanas más esperada para los toledanos y el resto de españoles. Un año más, las cámaras de 13 se trasladan hasta la ciudad para ser testigo de un acontecimiento como este. Desde la Catedral Primada de Toledo, Santa Misa en rito hispano-mozárabe y procesión del Corpus Christi. El jueves, en 13.
Hablamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Hoy vamos a hablar de Divecol Forte. ¿Qué es Divecol Forte?
Mira, Divecol Forte es un suplemento, es una alternativa a esas personas que tienen altos niveles de colesterol. El Divecol Forte es un suplemento a base de la levadura arroz rojo fermentado, que tomando dos cápsulas antes de ir a la cama, se toma antes de ir a la cama porque el colesterol es un metabolito nocturno, y podemos influir con mayor potencia con ese principio activo que está aportando el Divecol Forte, que es la monacolina K, que en la fábrica de colesterol, en ese ciclo del acetilcoenzima A, donde el hígado fabrica el colesterol, lo interrumpe bloqueando una enzima, y de esta forma dejamos de fabricar colesterol en exceso. Muy importante que, además de corregir el colesterol, el Divecol Forte no produce los efectos indeseables de otros productos, y la responsabilidad muchas veces de esos efectos indeseables es porque la coenzima Q10 se fabrica en la misma línea, y al bloquearla pues te produce cansancio, dolores musculares, dolores de cabeza, caída del cabello. Pues todo esto lo evitamos con Divecol Forte, porque viene reforzado con coenzima Q10, y esto es muy importante para ser efectivo a la hora de disminuir el colesterol, de ganarle la batalla al colesterol, y además de resolver el problema con energía y con vitalidad, que es lo que se trata.
Bueno, ya lo sabes, que si tienes tu problema es el colesterol o quieres controlar el colesterol, confía en Mundo Natural, confía en Divecol Forte. ¿Esto se puede aplicar cuántas veces al día? ¿Solamente por la noche o durante todo el día?
No, mejor por la noche.
Mejor por la noche.
Antes de ir a la cama es cuando es más intenso el metabolismo del colesterol y lo hacemos más efectivo. Además, Cruz, sería muy fácil tomarlo mientras duerme y él trabaja. Así nos enteramos.
Así es muchísimo más fácil todavía. Divecol Forte en Mundo Natural, ya sabes, 91-446-0000. 91-446-0000 es el teléfono de Mundo Natural. Divecol Forte también lo podréis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Jove Teatre Regina obre les portes durant l'estiu per acollir activitats per nens d'entre 6 i 17 anys. Hi ha un objectiu clar quan hi ha aquestes coses. Primer, que als nanos els hi agradi, i després és apropar aquestes arts escèniques i les arts, doncs, als més petits, als més joves. Clar, i possiblement, qui sap, doncs obrir una porta al futur, encara que la meva iaia sempre em deia: nene, no seas titiritero, que passaràs hambre. Però bé, això és esport, és una passió, en tot cas, eh? Tenim al telèfon a la directora del teatre i del taller creatiu del Teatre Regina, la Mariona Campos. Mariona, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Oi, que bé, que això ja comença a ser normal, eh?
Sí, la veritat és que sí. I en teníem moltes ganes, sobretot amb el tema de les activitats de teatre i sobretot si fem tallers de teatre per nens, de treure'ns la mascareta.
Oh, sí.
De veure-li les cares al públic, també de veure'ns les cares entre nosaltres si hem de fer tallers i coses per infants. Que mira, que quan fem teatre, doncs els actors sí que hi anàvem sense, no? Però érem com els privilegiats que podíem treballar sense mascareta.
Bé, quines són aquestes activitats que es proposen al teatre per als joves?
Doncs mira, sí, ara ja és la setena edició que fem, ja fa set estius que estem involucrats fent aquest projecte, i és com que A l'estiu sembla que el fet d'anar a teatre també la gent li costa, doncs, perquè hi ha la platja i el xiringo, hi ha moltes coses obertes ara mateix, i la gent no li ve de gust tancar-se en teatre. Vam pensar de com, què podíem fer, doncs, per mantenir les ganes de viure i veure, però sobretot viure el teatre. I se'ns va acudir de crear un taller creatiu que li diem el Teatre des de dins. Aquest taller bàsicament funciona de la següent manera. Es poden apuntar nens, com bé has dit, de 6 a 17 anys, els fem en dos grups, de 6 a 12 i de 13 a 17, i tal qual com entren per les portes d'aquest teatre es converteixen en la jove companyia del Teatre Regina. Llavors, aquesta companyia té un encàrrec molt especial, i és que ha de fer un espectacle des de zero. El que passa que, a diferència de les companyies normals que tenim 2 mesos i moltes hores per treballar, ells pobres tenen 5 dies, el dilluns a les 9 comencen i el divendres a les 2 fan la seva primera representació.
Carai, això es diu treballar sota pressió, eh?
Sí, una mica.
En condicions normals això és treballar sota molta pressió.
Exacte, doncs com que els nens són tan estupendos, tan maleables i tan creatius que jo a vegades penso, si això ho hagués de fer jo al món real i m'estaria donant un ictus ara mateix. Sí. Però no, ells són encantadors i es llancen a l'aventura, i aquesta idea del taller no és tant un casal de teatre o de com aprendre a fer teatre, sinó que és un recorregut també per totes les professions que fan que un espectacle tiri endavant. La nostra idea és que quan vinguin aquí s'ho passin bé, però sobretot descobreixin que cada cop que s'obre el taló i comença un espectacle, hi ha hagut molta gent darrere d'aquell espectacle que també ha col·laborat perquè aquell actor estigui allà, no? Llavors, el que fem és, amb la companyia La Trepa, que és la nostra, la companyia del teatre, que aquest any farem 45 anys i portem molts espectacles ja fets, el que fem és agafem textos nostres, a les nostres pròpies funcions, que potser ells com a espectadors han vingut a veure, i ja les fem en una versió una mica més petita, això sí, és reduïda, i en 5 dies el que fem és explicar-los doncs, com s'estudia un paper, com es pot dirigir un company, quina escenografia necessitarem, la crearem, si a vegades la creem, a vegades utilitzem les nostres pròpies escenografies, que això també té un punt diferent, perquè dius, ostres, estic treballant en l'escenografia d'una companyia professional, amb els vestuaris d'una companyia professional, a dalt del teatre, perquè, esclar, durant aquests 5 dies el teatre és seu.
Començarà el dia 27 d'aquest mes i acaba... que és
el
22, no? És pràcticament un mes.
Què han de fer? Cada setmana és un nou projecte, un nou espectacle. Tenim 4 espectacles i depèn de quanta gent se'ns apunti, doncs tenim un pels petits i un pels grans i anem treballant-ho.
I per apuntar-se què han de fer?
Doncs mira, han d'entrar al nostre web, a l'apartat taller, i allà tenim tota la informació que explica com ho fem, la informació pràctica, els horaris, els preus i tot plegat.
Fantàstic. Doncs ja sabeu, és un bon què per anar a l'estiu, sobretot per tot el benefici que té el teatre pels petits en qüestió d'expressió, en qüestió d'enginy, de creativitat. És fantàstic. Mariona Campos, directora del Teatre i del Taller Creatiu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable. I felicitats pels 45 anys, eh?
Ai, moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs ha sigut un plaer.
45 anys de companyia, en tot cas, eh? Bé, de seguida parlarem amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic i autor de la sala de llibres Ja està listo, que todo lo sabe, i parlarem d'unes certes curiositats d'entrada d'on ve el terme metralla, d'on ve aquest terme de metralla que, malauradament, darrerament està tan en boca de tots, no?, per la guerra. Però abans, prens medicació i notes que no vas amb regularitat al bany? Doncs alguns medicaments, ja saps que fan això, poden causar o agravar l'estrenyiment. Et convidem a provar Movut, una solució natural, còmoda i molt fàcil d'utilitzar. Només 10 minuts al dia de massatge abdominal a Movut i pots dir adéu a l'estrenyiment crònic. Està provat clínicament, així que el pots descobrir a jovoicadadia.com, jovoicadadia.com, o trucar al 93 510 66 53, 93 510 66 53. I de seguida serem una mica més savis amb l'Alfred López aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un 2:45 a COPE Catalunya i Andorra.
Vam Vamos a hablar de medicina regenerativa, vamos a hablar con Medicentra, vamos a hablar con el doctor Humberto Los Certales, que es especialista en medicina interna, experto en medicina regenerativa y director médico de Medicentra. Doctor, bienvenido.
Gracias, bien hallado.
Bueno, Medicentra está en la calle Consell de Cent 160, correcto, en Barcelona. Y lo que hacéis es eso, medicina regenerativa. Vamos a hablar de la artrosis. La artrosis es uno de esos grandes problemas, lamentablemente, demasiado común, sí, incluso en personas jóvenes. Concretamente, el de rodilla y el de cadera. Háblanos de la artrosis. ¿Qué grado de reparación podemos tener con una persona que se presente ahí?
A ver, la artrosis es una patología degenerativa de la articulación, fundamentalmente. Y entonces, en cualquier tipo de artrosis, es decir, que se ha perdido la calidad del cartílago, el cartílago pierde calidad y se va desgastando, y el sistema no es capaz de recuperarlo, y por tanto cada vez hay menos, y por tanto cada vez empieza a generar los problemas típicos de la artrosis, que es dolor, impotencia funcional, pues aquello de que está como fría, y cuando me pongo en marcha, uy, duele mucho, luego cuando se calienta ya funciona mejor, pero esto es típico de la artrosis, y para eso tenemos soluciones con la medicina regenerativa, empezando por la zonoterapia como herramienta básica que funciona muy bien, y después siguiendo con todas las demás técnicas, tanto plasma rico en plaquetas, como citoquinas, como inmunomoduladoras o con células madre, si es que es el caso, ¿no? Hemos trabajado con todas, y depende qué nivel. Nosotros somos del parecer de empezar con las cosas fáciles y baratas. Empezamos y hacemos una prueba, ¿no? Durante 4 o 5 semanas. Ajá. Si en 4 o 5 semanas vemos una buena respuesta y que la cosa funciona, pues seguimos adelante con una herramienta básica.
¿Y qué grado de reparación podemos llegar?
Hombre, muy alto. Yo tengo casos interesantísimos con grados 4, que ya grado 4 es imposible resolverlo, porque el grado 4 hay necrosis, o sea, hay pérdida del tejido, ¿sí?, o sea, se ha muerto el tejido, eso no lo voy a reparar, pero normalmente cuando hay una muerte del tejido, o sea, nivel 4, es en un punto, en una zona, y el resto están al nivel 3,
vamos,
o sea,
por ahí.
Entonces, ¿qué pasa? Que además lo tengo bien documentado, tengo un caso que tenemos que publicar, porque ha estado muy bien, porque lo hemos podido documentar. Empezó en el año 2018 con una artrosis de rodilla de nivel 4, una femoropatelar con necrosis del cóndilo femoral, con una pequeña necrosis del cóndilo femoral, y al cabo, en el mes de abril del 2021, se hizo una resonancia con resolución prácticamente completa. Lo único que la zona necrótica, pues sigue ahí. Hay la escotadura de la zona que, claro, esa zona está muerta. Esa no se puede regenerar. Pero todo el resto se ha recuperado, se ha regenerado, se ha cerrado, se ha desaparecido y queda solamente la pequeña muestra.
Con lo cual puede hacer una vida más o menos normal. No,
si este señor está clínicamente perfecto. Y seguro que podremos resolver, si no es el 100%, porque claro, hay cosas que el 100% no va a poder ser, pero en un porcentaje alto es para quedar satisfecho.
Pues ya has escuchado al doctor. Si tienes un problema de artrosis, no vas a perder nada por ir a Medicentra y que te informen de forma gratuita, que te lo van a explicar, y con este ejemplo que nos acaba de decir, pues aún más. El teléfono, por si ya apuntas, 93-476-3055, 93-476-3055. En la web lo vais a encontrar todo, medicentra.es, y Medicentra pues está en la calle Consell de Cent 160. Doctor Humberto Los Certales, director de Medicentra, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va ser una miqueta més savis amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres Ja està llisto que todo lo sabe, llibres plens de curiositats que algunes igual les saps, d'altres segurament no, i et sorprendran molt. Aquí està la gràcia de tot això. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien hallado, querido amigo Cruz. Pues muy bien, aquí, con ganas de explicar unas cuantas curiosidades.
Pues hay. A verlas, haylas, ¿eh? Sí. Y hay una que lamentablemente ahora está muy de moda, por culpa de la guerra de Ucrania, y es que muchos médicos no atienden a heridas de bala, porque no hay tantas heridas de bala, sino heridas de metralla.
Sí.
Heridas de metralla, que son lo que expulsa las bombas.
Sí.
¿De dónde viene el término metralla?
Pues mira, tiene un curioso origen, porque se conoce como metralla a los restos metálicos que quedan esparcidos tras el estallido de una bomba y a la pequeña munición que se cargaba en los cañones para ser disparada. Etimológicamente, el término proviene del francés mitraille, cuyo significado era calderilla, el mismo vocablo que sirve para denominar al conjunto de monedas de escaso valor, la calderilla. Pues bien, según indican algunas fuentes, antiguamente ambas cosas, o sea, la munición y las monedas, eran realizadas con cobre, el mismo material con el que se hacían los calderos, recipientes que servían para cocinar los alimentos, por eso se llama calderilla, porque vienen de caldero. Y otras fuentes señalan que el denominar de ese modo a la metralla proviene del hecho de que tras explosionar quedaba esparcida como si de pequeñas monedas, o sea, de calderilla, se tratara. Así que con el tiempo se terminó. Metralla también pasó a designar al conjunto de cosas inútiles y desechadas que también aparece en la RAE.
Oye, ¿tiene alguna relación con metralleta?
Metralleta. Porque yo siempre es lo relacionaba a la metralla.
Ah, de acuerdo. Bien, pues yo es que la relaciona directamente, ¿no? Claro. Pero yo pensaba que metralla venía de metralleta.
No.
Fíjate
es
tú,
al revés. Es al revés. Bien, no, es lo que expulsa la metralla, lo que hace que luego haya
de acuerdo.
Metralla esparcida.
De acuerdo, pues mira, somos un poquito más sabios, por lo menos yo en este caso, ¿eh? Bien, quan alguna persona mor, ja sabeu que moltes vegades hi ha un epitafi que es posa, no? O a la tomba, però ¿de dónde viene el término epitafio, Alfred?
Pues bien, se conoce como epitafio eso, a lo que tú has dicho, a la inscripción que suele figurar en la lápida de una tumba o nicho y que suele ser una frase descriptiva sobre la vida u obra de la persona cuyos restos reposan allí. Normalmente el epitafio suele ser dictado por el finado antes de fallecer como una de sus últimas voluntades y no solo aparece inscrito en la losa fúnebre, sino también a lo mejor publicada en una esquela del periódico, etcétera, ¿no? Pero originalmente en las civilizaciones antiguas lo que se consideraba como epitafio era en realidad una inscripción en la que figuraba una oración dedicada a alguna deidad, que cada cultura tenía la suya, con el fin de que protegiera al fallecido en el otro mundo, allá donde iba a ir. Pues bien, con el paso del tiempo y la extensión del catolicismo y otras religiones, ese epitafio era mucho más concreto, siendo destinado a un dios concreto. Pues bien, ¿no? El origen de los epitafios, tal y como los que hoy conocemos, que son unas frases alusivas a personalidad del fallecido, debemos encontrarlo a partir de la era de la Ilustración, que fue en el siglo XVIII, en el que una nueva corriente de pensamiento más intelectual y menos religiosa cambió el sentido convirtiéndolos en epigramas, que son frases breves e ingeniosas, frecuentemente satíricas, ¿no? Con lo que los utilizados durante la antigua Grecia y Roma no tenía nada que ver con estos que se inventaron a partir de la edad de la Ilustración. Y etimológicamente el término epitafio proviene del latín tardío epitafium, que quiere decir oración fúnebre, literalmente.
O sea, literalmente es oración fúnebre,
sí, sí.
¿Ah?
Y este del griego epitafios quiere decir sobre una tumba.
Bueno, o sea, claramente es una traducción prácticamente literal, en su origen, ¿no? Epitafio, ¿eh? És un bon exercici de tant en tant pensar, ostres, morbós també, possiblement morbós, al pensar, ¿y qué pondría yo en la lápida de mi tumba?
Aquí yace una pérdida de tiempo.
Aquí yace...
hay un famoso epitafio que luego resultó ser una leyenda urbana sobre Groucho Marx, que decían, disculpe que no me levante, y que ya hace mucho tiempo, creo que ya lo expliqué aquí, que era falso, que no, que jamás lo puso ese epitafio ni está en su tumba, porque además él fue incinerado y está ahí en el... En un cementerio judío, etcétera, y tal, y no hay, solo hay una estrella de David en el lugar donde están sus cenizas, pero eso fue sacado de una conversación que tuvo, que luego apareció en un libro, pero no...
Pues mira, te digo una cosa, ¿eh? Como epitafio es muy bueno. Le pegaba perfectamente a Groucho Marx, por eso supongo que por eso coló... Porque perdonen que no me levante, era un epitafio perfecto para Groucho Marx en este caso, ¿eh? Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres Ja està listo, que todo lo sabe, sobre curiositats. Gràcies, una vez más.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. No, entre d'altres, perquè més eso no estava en mi libro de història de la política i el listo que todo lo sabe ataca de nuevo palabras y palabras, que és el darrer, Bé, ja que som una miqueta més savis, us recordo que podeu recuperar totes les xerrades que hem fet aquí al programa a la web de la casa, www.cope.es, i que ens podeu seguir a les xarxes socials, evidentment, per continuar informats perfectament al nostre Twitter, cope_Catalunya. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.